Ràdio Estel.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
És el moment de parlar d'Economia en Valors, espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com sempre, molt ben acompanyada.
Molt ben acompanyada. Està amb nosaltres Dolores García Martínez, que és directora regional d'Inserta Empleo Fundació 11 a Catalunya i Illes Balears.
Molt bé.
Dolores treballa amb el propòsit d'apropar i facilitar a les empreses la incorporació del talent de les persones amb discapacitat, així com donar a conèixer l'impacte social i l'efecte transformador d'inclusió que genera. Per això, des de fa més de 25 anys, treballa a Inserta, que és l'entitat que de Fundació 11, especialitzada en la prestació de serveis d'intermediació laboral, captació i desenvolupament de talent amb discapacitat i gestió de l'ocupació, amb l'objectiu d'aconseguir la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Dolores va començar com a consultora experta d'ocupació i empresa, gestió talent divers, i des de fa un any i cinc mesos és la directora regional d'Inserta Empleo, Fundació 11, Catalunya i les Illes Balears.
Doncs ja la podem saludar, la tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Dolores, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies per estar aquí. Benvinguda a Ràdio Estel, aquí a Economia en Valors, a Camins. És tot un, és com una, una nina d'aquelles de russa, eh? És Ràdio Estel, Camins,
Rafa,
Economia
Rosario
en Valors, allò es va desgranant les capes. Escolta, ens ho explicava Rosario, moltíssima experiència, portes doncs, 26 anys assessorant i donant suport en la implementació de plans d'acció específics i a mida per a les empreses que afavoreixen la incorporació de persones amb discapacitat a través dels serveis d'intermediació laboral d'Inserta Empleo. Imagino que has vist molts escenaris. Com han canviat les coses durant aquests anys?
Home, doncs sí que ha canviat. Sí que has de dir que no vaig començar directament treballant amb les empreses, sinó que bueno, vaig començar recent titulada també, doncs, també atenent a persones amb discapacitat en recerca de feina doncs, que venien en aquell moment a lo que era Fundosa Social Consulting, no? Perquè el nostre nom original va ser aquest. Aleshores, doncs, tinc aquesta perspectiva, no?, de les persones amb discapacitat, tot tipus de discapacitat, ja que Inserta Empleo som l'entitat de la Fundació 11, no?, que treballem per millorar les oportunitats d'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, però que també acompanyem a les empreses, no?, a que puguin posar en valor el talent de les persones amb discapacitat i les puguin incorporar en igualtat d'oportunitats a les seves plantilles. Aleshores, aquesta visió de la persona, però també aquesta visió de l'empresa i al final el que fem és posar-los en contacte, no? I treure una miqueta el millor de cadascú perquè realment puguin fer un recorregut d'inclusió sociolaboral.
Clar, perquè jo imagino que les persones que tenen aquestes discapacitats, etc., tal vegada els costa reconèixer en si mateixes, no sé si a lo millor pot ser, no, igual no, un cert talent per fer algunes coses i vosaltres els ajudeu a descobrir-lo, no? Podríem dir així.
Mira, hi ha una mica de tot, perquè mira, sí que és veritat que l'entorn de les persones amb discapacitat en aquest temps que porto ha canviat i potser al començament...
Costava més.
Bueno, veiem més persones que potser no eren tan conscients que potser el mercat laboral els hi podia oferir oportunitats laborals, no? Perquè no estava tan vist, no era tan obvi, no es parlava tant, no?, de la incorporació de persones amb discapacitat i potser tenien com una miqueta una desil·lusió, potser no tenien molt clar que el seu projecte professional trobarien una sortida, no? I ara sí que és veritat que últimament també ens hi trobem a que hi ha més persones amb una discapacitat sobrevinguda, vull dir que són persones que potser sí que han de redescobrir quines capacitats residuals encara tenen i que tenen molt que aportar. I aleshores aquí sí que hi ha una tasca molt important de reorientació laboral i posar-los una miqueta en contacte amb el que està demanant el mercat laboral no? I fer aquest acompanyament, aquest recorregut perquè es puguin qualificar, millorar les seves competències i tornar a estar actius novament a aquest mercat laboral.
I per part de les empreses, com és a dir, imagino que també costava més abans que ara, però les empreses estan obertes a tractar aquest tipus de treballadors amb normalitat?
Mira, els reptes encara són amplis. Ja s'ha fet molt camí, però sí que és veritat que algun tipus d'iniciativa, sobretot quan s'ha començat a parlar de la responsabilitat social empresarial, ara que es parla molt de la implementació dels plans d'igualtat, estem treballant també un concepte de diversitat, no només de persones amb discapacitat, i tot això una miqueta és com que ha generat un efecte dominó, no? D'incorporar altres persones, altres perspectives, perquè jo crec que les persones amb discapacitat poden aportar altres valors, altres maneres de mirar les coses, i això també reverteix de manera positiva dins de les empreses. Però sí, és veritat que de vegades no, les normatives, l'obligació de complir amb aquest 2% no sempre és un estímul, no és una motivació, però mica en mica jo crec que s'ha anat fent camí, i també t'has de dir que jo crec que l'entorn del moviment associatiu de les persones amb discapacitat, picant pedra, ha fet visibles a les persones amb discapacitat. I si no els fas visibles, òbviament, són invisibles i ningú les té en compte. Jo crec que això també és molt important. Aquest abans de visibilitzar i de considerar la persona amb discapacitat que té els mateixos drets i oportunitats que qualsevol altra persona. Jo crec que aquest pas crec que ha estat molt important a nivell de la societat. També et diré una cosa. Podem fer moltes coses, podem treballar molt la millora de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, però, clar, sense de la mà de les empreses, sense les seves oportunitats, els quedarien sols, no? Però, bueno, ha hagut un canvi, és un fet que hem de treballar, que les hem de tenir en compte perquè representen un percentatge de població molt important, però, clar, encara queda molta feina per fer, òbviament.
Dolors, recentment vau presentar l'informe 8 de l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball de Fundació 11, o DISMET, on es demostrava que només una de cada quatre persones amb discapacitat en edat laboral té feina, és a dir, el 26,9% d'aquest tipus de població, mentre que el 66,3% de la població general treballa. Què destacaries d'aquest informe?
Home, com us deia, si les dades aporten visibilitat, si no fos per a aquests estudis, no podríem mesurar ni veure l'impacte ni què representen les persones amb discapacitat per la societat en general i sobretot per l'entorn laboral. Mira, jo destacaria, perquè veieu, no?, la feina que hem de fer, no?, que la tassa d'ocupació de les persones amb discapacitat doncs, bueno, encara és bastant baixa en relació 40 punts inferior a el que serien les persones sense discapacitat. Estem parlant d'una tassa d'ocupació que representa el percentatge aquella de població que treballa en relació al total de persones en edat de treballar.
Val.
També hi ha una baixa activitat, no?, de les persones amb discapacitat en relació a les persones sense discapacitat. I també destacaria, per això dic que hi ha molta feina per fer, per això aquestes persones, doncs, cada vegada s'han desil·lusionat, que potser pensen que ja no tenen un espai, i és que dins de les persones, dins de les dades d'atur de persones amb discapacitat, el 64% són aturats de llarga durada i sobretot afecta en gran mesura sobretot a les dones amb discapacitat, majors de 45 i aquells amb un nivell de formatiu més baix. Vull dir que realment per això des d'Inserta Empleo, des de la Fundació 11, pensem que hem de donar suport, que hem d'acompanyar, no?, de que les persones puguin redescobrir, no?, aquestes capacitats que tenen d'aportar i sobretot el més important, no?, millorar els seus nivells d'ocupabilitat perquè en igualtat d'oportunitats doncs puguin accedir a les oportunitats laborals que ens ofereix el mercat laboral.
S'han donat passes, tu ho has explicat, però molt camí per recórrer amb aquestes dades a la mà.
Tenim la societat, les empreses i els governs, que són els que marquen les lleis d'inclusió. Aquests avancen a l'hora de donar veu a aquestes persones o no? A veure, bueno, els hem de donar també un toc d'atenció?
Bueno, clar. És que
sempre,
jo
sempre
els donaria
tocs d'atenció, però bé.
Efectivament.
Bueno, sí que és veritat.
A veure, veritat. Què ens diu la
Dolors. A veure, Dolors, que ha sonat benèvola.
Jo crec que justament aquest estudi, l'estudi d'Odismet, serveix, no?, per bueno, fer constància de que hi ha una població amb discapacitat que representa un talent, no?, que també del qual s'ha d'aprofitar, i també sobretot de les avantatges que els hi pot oferir, no només a nivell de rebre algun tipus de subvenció, algun tipus de benefici, sinó també del que poden aportar dins del seu àmbit de negoci, no?, de la seva activitat. Com us deia, les persones amb discapacitat ofereixen altres maneres de crear serveis, productes, i també és una manera de que els seus clients vegin en les empreses, que si són empreses responsables, doncs, home, jo davant d'anar a una empresa que veig que no té certa responsabilitat empresarial, doncs intento... Al final, les persones escollim, no?, on comprem, què comprem, i jo crec que és un valor que s'ha de posar de rellevància. I, òbviament, això, sense una empenta per part de l'administració que també forci una mica la màquina de les empreses, doncs, bueno, no tots són beneficis, sinó també s'ha de posar voluntat i tirar endavant i sobretot apostar per un talent que jo crec que val la pena i força.
Perquè recentment Fundació 11 i Sanitas han renovat el conveni Inserta, que van subscriure per primera vegada l'any 2009 amb l'objectiu de continuar amb aquesta col·laboració per integrar persones amb discapacitat a la companyia assegurances de salut. Quins són els requisits que han de complir una empresa per col·laborar amb Inserta Empleo, per exemple?
Mira, realment, requisit com a tal és que
sigui una empresa.
Que sigui una empresa
seriosa que... i que tracti bé a les persones.
Bueno, seria l'ideal, no? Això és la teoria. Realment, bueno, són empreses amb projectes, amb un propòsit social, empreses que realment puguin oferir oportunitats laborals i no només oferir-les, sinó crear-les, no? Perquè de vegades no totes les persones amb discapacitat tenen les mateixes oportunitats d'accedir al mercat laboral. De vegades també s'ha de generar alguna ocupació una miqueta més ajustada també al que tenim, als perfils que tenim. I sobretot confiança, jo diria confiança, en un equip de professionals com som els professionals d'Inserta de la Fundació 11, que com deia ho portem més de 25 anys acompanyant i jo crec que recolzant a les empreses perquè realment puguin tirar davant aquest projecte i bueno, jo crec que la confiança i l'acompanyament seria una clau.
Clar que sí.
A Catalunya quantes empreses més o menys col·laboren amb vosaltres? Hi ha alguns sectors que siguin més habituals que d'altres?
Mira, amb el temps que portem hi ha moltes empreses que han confiat en nosaltres. Jo parlaria, per exemple, traia les dades de fa dels últims 5 anys, per exemple, que hem treballat amb més de 600 empreses. Parlo a l'àmbit a nivell de Catalunya.
De Catalunya, val? Sí, sí.
Sectors, també va relacionat molt amb el teixit empresarial que tenim, sobretot aquí, a Barcelona, el sector serveis, realment és un gran creador d'ocupació.
Sí, sí, sí.
Pot ser l'industrial, costa una miqueta més, és un sector potser que costa una miqueta més, més reticent, però sobretot serveis, l'àmbit de serveis jo crec que dona un gran ventall d'oportunitats i de perfils laborals per donar oportunitats laborals.
Dolores García Martínez, directora regional Inserta Empleo, Fundació 11 Catalunya i Illes Balears. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Per la vostra tasca, ànims, perquè com hem pogut comprovar amb una certa decepció, encara, encara queda molt per fer, però contents perquè s'han donat passes.
600 empreses, ha dit, no?
Ah, però que...
En els últims 5 anys, però clar, hi ha moltes més, no, mica en mica.
Molt bé la tasca que han fet, però que queda camí per recórrer.
Sí,
Dolores,
no, arriba no. Molt més empreses.
Ells han fet molt, però ara ens hem de posar
exacte,
la pila a les
dades. Exacte,
les
i des d'aquí ho reivindiquem.
Petites, mitjanes i grans.
Des d'aquí ho reivindiquem i li donem veu. Dolores, gràcies.
A vosaltres.
Res, escutxem la Falca de la Caixa que ens dona de menjar i Rosario i jo us expliquem quatre notícies.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, va, Rosario, continuem uns minuts amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya.
Vinga, parlem del preu de la llum, que fa dies que no diem res, tu.
Ah,
sí, va, o no?
I explica'm, com està el tema?
Doncs mira, el preu de la llum per als clients del mercat regulat a Espanya es va situar la darrera setmana en 160 euros megabytes, un 48% per sota del mercat abans de l'inici de la invasió russa d'Ucrània. Uh-huh. I pels que tenen la tarifa regulada en el subministrament del gas, la factura ha passat de 31,2 euros al gener del 2021 als actuals 5,1 euros.
Bueno.
O sigui que estem baixant preus, no està malament, no? O què?
No estem tan mal.
No, anem bé. Així que ja em diràs tu si no estem bé.
Molt bé. A més, les tensions energètiques derivades de la guerra a Ucraïna han capgirat una mica el perfil d'Espanya al tauler energètic europeu. La nostra localització perifèrica ha passat de ser un hàndicap a convertir-se en un actiu estratègic que ens està col·locant com a subministrador estratègic en el pitjor moment de la crisi energètica. Per tant, Espanya ara mateix...
Espanya i Catalunya, Espanya, sí, sí. El passat 2022, el tall de subministrament de gas per part de Rússia a través de gasoductes va posar Espanya en el punt de mira de tota Europa.
Sí.
El 40% del gas que consumia Europa procedia de Rússia i calia buscar alternatives i Espanya doncs, estava ben situada.
Mm.
Té 6 regasificadores al seu territori, que és una barbaritat.
Ah.
Així que es va convertir en la porta d'entrada del gas natural liquat, que és imprescindible per substituir el subministrament rus. I a més d'exportar, Espanya va utilitzar aquest gas per produir més electricitat amb l'objectiu de donar servei als països veïns. Només des que es van posar en marxa les mesures excepcionals per respondre a la guerra, a l'agost del 2022, i fins al mes d'abril passat, Espanya va exportar a França 9,4 terawatts davant d'una mitjana en el mateix període dels 5 anys anteriors de 3,9 terawatts.
Exportem electricitat, però paguem molt per la factura de la llum.
Jo tampoc, jo no ho entenc, Rafa. Ja, som una mica coses... contradictoris, no? O què?
Sí, bueno, sí. Les persones, l'economia, són contradictoris. Sí, sí. Escolta una cosa. De fet, el mes de maig passat, en moments puntuals, l'energia renovable va ser capaç de cobrir un 100% de la demanda.
Sí, o sigui, Espanya, a més del tema aquest del gas, s'està situant en el tauler energètic per les energies renovables. El sol i el vent que tenim ens situen en primeres posicions del rànquing mundial de productors. O sigui, que a veure com acaba la cosa.
Sí, sí, bueno,
podem
que estan passant coses.
Podem muntar una empresa, no? Aquest sorollet és de caix, no?
Tu, a la mínima, vols muntar una empresa.
Vols muntar una empresa d'això, Rafa? Jo, la pela, home, hem de
cridar
els dinerons que ens vinguin.
Jo, en principi, estic bé aquí, a la ràdio.
Sí, però per fer una inversió, home, amb els dinerons que et sobren.
Val, sí. Ui, sí. Ai, quin riure. I parlem ara, per finiquitar, d'Aigua Sant Aniol, l'empresa de la família Bassols, fundada al 93, el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, perquè encara una nova etapa sota la direcció d'Andreu Galindo, en què vol treure el màxim profit a la seva oferta de productes i ho farà enfocant-se exclusivament a l'aigua mineral.
Sí,
no faran amb gas?
No sé.
A mi és que
amb
gas
que també
m'agrada amb gas.
Però bueno, el cas és que l'empresa havia fet innovacions com, per exemple, el tema de l'aigua micel·lar i no acabava de funcionar. I ara Galindo, que ha assumit la direcció general de l'empresa fa tot just 2 mesos, abans va treballar per a la Danone i Codorniu, doncs vol consolidar Aigua Sant Aniol al sector premium, guanyar presència i quota a la gran distribució i reforçar la seva posició al mercat internacional per tal de créixer de manera segura. O sigui que potser que sí que hi hagi aigua amb gas.
Molt, bueno, doncs ja estaria molt a favor.
Estigues atent.
Estaria atent i estaria, si us plau, és una bona idea. Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Rosario.
Va, fins dimarts que ve.
Escoltem un altre cop la falca de la Caixa i recollim.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.